Clínica Veterinària Olot patrocina les nostres mascotes.
Doncs vinga, la pregunta era obligada, Jordi, aquesta relació amorosa entre els nostres animals de companyia, les nostres mascotes i els propietaris, o també amb els membres de la seva pròpia espècie, que també tenen una certa habilitat a l'hora d'escollir-los, perquè no sé si també es divorcien els animals.
Es poden divorciar. Ja diem espècies, que també en parlarem, que són monògames de per vida, és a dir, tenen la mateixa parella tota la seva vida, d'acord? Sí. Hi ha alguns que només és en aquell festeig o en aquell ritual sexual, allò pim-pam, i aquí ja no te, ja te'n recordo de tu, d'acord? Ja se'n van per un altre l'any que ve, d'acord? Per tant, el que dèiem abans, igual que els éssers humans, diem, ens tallem el cabell, anem al gimnàs, no? Ens posem colònia per atraure potser aquella persona que ens sentim atreta o que volem atreure, d'acord? Els animals fan més o menys el mateix, d'acord? Cada espècie pot tenir diferents formes, d'acord? Ara veurem que algunes són molt romàntiques i d'altres són una miqueta escatològiques, d'acord? Però totes tenen el seu recurs, diem, per atraure aquella femella o aquell mascle, d'acord? Cap a casa seu, i que així es pugui mantenir l'espècie i els seus fills i la seva descendència sigui el més forta possible, d'acord? Per tant, parlarem potser d'una... Comencem pels romàntics, no? Perquè després hi ha l'escatològic, no? Per exemple, els cavallets de mar, diem, la seva manera de traure el mascle així, o de que aquella unió vagi una miqueta més, és ballar, d'acord? I ho fan, diem, quan es troben un cavallet de mar mascle i un cavallet de mar femella, d'acord? S'entrellacen entre ells les seves trompes, les seves cues, i es poden passar fins a 8, 9, 12 hores ballant ininterrompudament.
Mare meva, quin cansament.
Això de ballar és un eufemisme?
No, ballar.
O sigui, bàsicament fan una rave, durant moltes hores, d'acord? I després, a partir d'aquí, no està tot decidit. És a dir, després d'aquestes hores ballant, la femella, diem, accepta o no accepta el mascle. M'he dit 8 hores ballant i després
si
que et digui no.
Si l'ha trepitjat gaires vegades, no? Si li ha trepitjat l'ull de poll.
Per això dic, en 8 hores ho has de fer molt bé per no...
O sigui, el mascle ha de ser un John Travolta, no?
Sí, sí. Correcte, quasi. Un fiebre del sabà de noche, d'acord? Normalment, pensem que aquí va una miqueta més... És a dir, la femella sí que triarà el mascle, d'acord? Però és el mascle que quedarà embarassat, sí, i serà el pare de les criatures i cuidarà de les criatures, d'acord? Vull dir que aquí va una miqueta a la inversa, és a dir, la família tria i després el mascle és el que porta a càrrec la família i la panxa, diguem-ho així, d'acord?
Sí, sí.
Per tant, aquesta seria la més romàntica, d'acord? Després n'hi ha una altra que és una miqueta més... que són un tipus d'aus, d'acord? Que es diuen les aus d'emparrat, que són unes aus que viuen a Austràlia i Nova Guinea, d'acord? Que el que fa... o el mascle el que fa és una cosa que a vegades fem aquí també, d'acord? Que és fer una casa o un niu al màxim de festuós possible, d'acord?
Per la femella.
Prepara un niu. Prepara la casa, diguem.
Prepara
la
casa.
Aquest no
ja li surt car, l'invent.
Correcte, sí. Li pot sortir car, no? Sortir car. Aquí no és que es casin i després facin la casa, sinó que aquest comença per revés. Diguem, aquest primer fa la casa i després diu, a veure si li agrada aquesta casa amb aquesta femella. Com ho fa? Ho fa a través de branques, de coses que troba a la naturalesa, això també. Fa com una mena de passadís, fa com una cabanya, d'acord?
Sí.
Si veieu fotos, és curiós, d'acord? I després, a més, també comença a agafar coses que llueixin en aquesta casa. És a dir, a part de construir-la, la decora, d'acord?
Ah, sí?
És a dir, al seu voltant hi comença a posar objectes brillants, que poden ser... A vegades pot trobar coses de l'espècie humana, d'acord? Lluentons o taps d'ampolla de plàstic, o així, que els posa així. I després una cosa curiosa...
Sí, que el brilli-brilli els agrada.
El brilli-brilli,
correcte,
sí.
En aquest cas, amb els mascles, el brilli-brilli els agrada, d'acord? I és molt curiós perquè a vegades hi ha mascles que trien tonalitats blaves, algun mascle que tria tonalitats vermelles, vull dir, tots són monocolors. Són monocolors depenent de cada casa. És a dir, pots triar a sobre el color i la fabricació d'aquella casa, d'acord? amb la qual cosa, home, atraurà la femella i després a partir d'aquí veurem si aquella femella diu aquesta serà una casa propícia per formar una família, no? Doncs a partir d'aquí, i la família triarà, d'acord? I a partir d'aquí, després sí que hi ha una sèrie de aquí també hi ha una miqueta de ball, és a dir, un cop la família tria, segurament ho deuen celebrar ballant, d'acord? I després aquí ja passen a la següent fase, no? Que seria fer els fills, diguem-ho així, d'acord?
Aquí
es barreja cavallet de mar i construcció, diguem-ho així, d'acord?
Sí.
Després també n'hi ha alguns, traurem tot el tema valls una miqueta, d'acord? I ens anirem a les cantarelles, d'acord? nosaltres també, les espècies humanes, també a vegades cantem per treure femelles.
Sí, aquí en Pere Farges a vegades ens fa uns solos aquí de...
Imagina't. Doncs hi ha un primat, un mono, un mico, que es diu Gibbon, d'acord? Que el que fa és, per atreure aquesta potencial parella, d'acord? El mascle el que fa és cantar de forma una miqueta sensual i amb uns tons i uns melodies sensuals, diguem. I durant hores ho pot fer, això.
És a dir, que és un tipus de melodia diferent a la que és
correcte.
Per aparellar-se.
Correcte. Bésame mucho.
Sí, no? Correcte. Mon amor.
Que això, escolta, segons aquí...
Pensem que aquí...
El fa fugir, eh?
Aquí, tot i que semblaria que ha de fer el ridícul durant hores, d'acord? Penseu que aquí té un guany...
Ara està venint per al·lusions.
Ui, que ve un Gibbon, ara.
Que canta, sí.
Vale.
I
doncs,
què més?
Això, després, el Gibbon aquí té una... Diem que té un premi més, diguem. El fet de que ell canti la parella triï, el que dèiem abans amb en Joel, aquí sí que queda monògam de per vida. És a dir, la parella que li agrada aquella música i que tria aquell mascle...
Ja sí queda per sempre
més. Ja és aquells monògams de per vida, diguem. És aquí sí que no canvien de parella cada any, diguem-ho així, sinó que aquella parella és la que és la definitiva,
ja certifica,
en el seu cas, sí. Vull dir, aquesta música, aquest ridícul que ha de fer cantant, o no, d'acord?
O no, si en
sap, no, té un premi extra, diguem, a part de formar la família, aquesta família ja és de per vida, d'acord? Per tant,
jo
aquí
penso que l'espècie, Jordi, clar, deuen ser forces mascles que deuen estar cantant pràcticament allà al mateix temps,
has de triar aquell to, aquella melodia que t'agradi més.
Clar,
és a dir,
clar.
No és allò que avui, dimecres, cantarà el mascle tal, no. Aquí hi ha un barreig, per tant, han de fer una sèrie de...
O sigui,
la família ha d'afinar una miqueta més l'orella per poder triar aquella melodia, aquell to o aquella cançó que potser li agradi una miqueta més i a partir d'aquí triar, no? I escollir, d'acord?
Molt bé.
Això sí que tot això és molt maco, d'acord? Passarem a un que és una miqueta escatològic, no diríem escarós, però bueno, quasi diríem, eh? N'hi ha dos d'aquest tipus, eh? Entremig en farem un de maco, d'acord? Comencem per l'hipopòtam, d'acord?
L'hipopòtam!
Ui, ja ens ho podem imaginar.
Ai, l'hipopòtam.
Què t'imagines? Ja?
No ho sé.
Home, l'hipopòtam pensem que... Diem,
que se'n sumen al cul, sí. Això fan els gossos a vegades.
Quasi, és una miqueta més escatològic. Els hipopòtams pensem que viuen amb llacs, o diríem, més que llacs, amb basses d'aigua, diguem.
Sí.
Una miqueta més...
Estancada, no?
Estancades, sí, més brutes, a vegades.
No és allò el típic llac idíl·lic, de cor romàntic, que aniríem a demanar la mà a la nostra parella, sinó que seria una miqueta més fangós, tot això. Però a sobre... el que fa el mascle en aquest cas, d'acord, és que en la seva defecació, amb les seves fentes, es ficaria allà darrere, movent la cua constantment i esquitxant amb aquelles fentes a la femella que li diria
que
el
sí. Està de cara, la femella, està de cara.
La que potser li tocaria més seria la que triaria, d'acord? I la femella contenta i agraïda en aquest cas, eh? Vull dir que...
Però, aquí sí escolta que... una cosa, però la femella està de cara, o no?
Sí, pot estar de cara, o al cul, d'esquenes, però queda esquitxada.
Sí,
ja
la més esquitxada,
ja
és la graciada.
La més esquitxada pot ser la més agraciada o la que es vulgui ser esquitxada, diguem-ho així, és a dir, s'acostarà i després dirà, què fa aquest mascle?
Quin perfum!
Quin perfum o quina olor desprèn aquest mascle perquè sigui l'escollit per mi, doncs, per tant, la femella que s'acosti serà la més esquitxada i, per tant, serà la que el mascle, en aquest cas, la femella triarà i formaran la unió sentimental.
Caram, no em vull imaginar el que vindrà després.
Sí.
És una unió amb molt d'amor.
Ja t'ho juro.
Si superen això, és de per vida, també, aquesta. És monògama de per vida, d'acord?
També sempre tindran la mateixa parella, entenc, eh?
Correcte. Aquesta se sent molt afalagada.
Home, després d'això tampoc vas cada mes allà.
Se sent molt afalagada, eh? Vull dir que aquesta...
I queda molt nodrida.
Sí. Ara... Per no seguir amb aquest riure, perquè si no pararíem. Ara ens ficarem un de maco. Més bucòlic, de més romàntic, d'acord? No sé si mai sempre heu vist aquelles pel·lícules romàntiques que les persones van passejant per la platja i buscant petxines, ara busca una pedreta, no? I allò que veus aquell i veus la noia o l'home, al final que ja dius aquí es trobaran, després de trobar tot això es trobaran i lluita, faran aquí el que sigui. En aquest cas tenim aquí un pingüí, d'acord? que ara es diria, és el pingüí Gento, eh? Però popularment es diu el pingüí Juanito.
Mira, ah, sí?
Sí, sí, es diu així, d'acord? És a l'Antàrtida viu aquest pingüí, eh? És un tipus de pingüí que és molt característic perquè té unes taquetes blanques al cap, d'acord? I el que fa aquest pingüí és trobar un regal, d'acord? Un regal pel seu amor. I quin serà aquest regal o quin serà aquesta cosa que està buscant aquest pingüí? Doncs senzillament una pedra, d'acord?
Una pedra, mira.
Una pedra, uns còdols. Aquests animals viuen normalment en unes illes on hi ha, no és que hi hagi aquestes pedres tan escamoses, sinó que són com còdols de riu, d'acord? Són pedres molt arrodonides, molt finetes, d'acord? Aquest animal veus a vegades mascles que es poden passar hores i hores voltant amunt i avall de la platja buscant aquella pedra per entregar-la a la seva femella. I després, la femella, el curiós és que mentrestant les femelles van fent el niu, d'acord?
Ah.
I després, arrel de que quan el mascle s'acosta i presenta aquella pedra, si aquella pedra l'agafa la femella i la posa al niu, ja
és
està.
Que sí.
Li ha donat la clau de la casa, d'acord? Vull dir que mentre el mascle està buscant pedres, la femella està fent el niu.
Però, per tant,
fins
Jordi,
que s'acosti
el mascle. Entenc que hi ha uns quants mascles que estan buscant pedres.
I tant, i tant. No,
i per tant van tots passant per allà davant de la...
Esclar, per tant,
de la...
Li van fent el present,
de la pingüina,
de no? No, de la pingüina no sé on està la pingüina. Potser ja ha triat la pingüina i diu ara vaig a buscar la pedra, m'entens?
Ah, val.
Ells van a buscar la pedra i després hi ha diferents pingüines per allà també que segurament
llavors,
van a buscar.
Si
no és allò que trien quatre mascles, trien aquella femella i diu ara anem a buscar la pedra. No,
yeah.
Van a buscar la pedra i després potser en aquella pingüina hi ha hagut un altre mascle que hi ha anat, però no li ha volgut
la
pedra també. D'acord? Vull dir
per tant, la clau és que agafin la pedra.
Mai millor dit, la femella té la clau de la pedra, diguem-ho així. És a dir, aquella pedra que el mascle li porti i la femella agafi i la posi al niu, aquella va a missa, d'acord? Aquella parella també és una parella més o menys de per vida, d'acord? Li donen la clau de la seva vida, diguem, en forma de pedra, diguem-ho així, d'acord? Per tant, és una cosa curiosa dir,
sí.
En el món animal, que quasi...
És un regal, no? De fet,
sí.
Aquí es parla dels anells, no? Per exemple,
i que hi ha moltes coses que aquí ho podríem assimilar a lo nostre, d'acord? Allò que dius, fas un regal a una persona que et sents atreta o així i que potser et digui el sí o el no a través d'aquell regal o potser que l'acabes de fer decidir, d'acord? O et poses guapo, d'acord? Jo aquí parlaré més de les coses aquestes més curioses. Sí que és veritat que molts rituals entre espècies el que fan és fer unes danses espectaculars,
sí.
Sobretot les aus, per exemple, fer un bon ventall amb les seves plumes o aquelles plumes més brillants que tenen amagades, com seria el pavó real, diem, fer-les treure i a sobre moure-les rítmicament d'una manera perquè la femella se senti atreta cap a aquell mascle, per tant pugui triar entre un i l'altre, no només la seva fantositat, sinó els moviments que realitza, d'acord? Ja diem altres espècies que la cosa va una miqueta més imposada per la natura, d'acord? És a dir, per exemple, els gats, els felins, normalment la femella, quan desprèn una sèrie de feromones o va alta, igual que el gos, doncs sí que pot atreure amb més o menys raó un mascle o l'altre. Després la femella triarà més una o altra, d'acord? Però el fet de que la femella sigui receptiva en aquella època, és a dir, els gossos normalment no tenen parelles de per vida, d'acord?
Ah.
Sinó que aquí te pillo, aquí te mato, que diuen,
sí.
D'acord? És a dir, atreu el mascle i després aquell mascle anirà. Després la femella triarà més un o altre, però després potser un any triarà un i l'altre any triarà l'altre, d'acord?
Jordi, per tant, ara que comentes el tema dels gats, ara és l'època d'anar altes, les gates?
Sí, normalment febrer, març, abril, a la que s'allarguen els dies, la temperatura comença a pujar, els dies s'allarguen, el que dèiem, doncs això propicia que les femelles felines vagin una miqueta altes, no molt altes, d'acord? És a dir, són el que es diuen polièstriques estacionals, és a dir, polièstriques vol dir molts estres, molts els,
no en tenen un només.
No en tenen un, en tenen més, o sigui, més o menys cada setmana, cada 15 dies, poden anar altes. Allò típic que diuen, ara va alta, serà ara,
i després ja
d'aquí uns mesos pararà. No, no, és que para i torna a començar, d'acord? Fins que no hi hagi algú que la copuli o que a través del veterinari de confiança ens esterilitzi aquella gata perquè puguem dormir aquella nit, diguem-ho així.
Perquè és quan sentim aquests miolars que a vegades...
Sí, correcte. I aquelles guerres que a vegades sentim entre gats.
Perquè aquests miols de les gates és per cridar l'atenció del mascle.
Correcte, a sobre. O sigui, una cosa és, el que dèiem abans, una cosa són les feromones que nosaltres no percebrem, però l'espècie adequada sí que percebrà, d'acord? És a dir, el gat mascle percep, i valgui la redundància, es posa com una moto, diguem-ho així, d'acord? Amb la qual cosa el que fa és aquest instint de procrear se li intensifica, vale? I d'aquesta manera el que fa és procrear amb el màxim de femelles possibles, és a dir, no farà, si ha fet el cuit amb una, no és que dir aquí em paro, no? Sinó que si l'endemà hi ha una altra femella, doncs n'hi ha també per aquella, vull dir que és un constant,
ara
això.
És quan s'escapen, no? És a dir, quan hi ha gels, correcte, a vegades quan... passa que hi ha gent que diu se m'ha escapat l'animal,
sí,
o quan, no ha tornat.
O quan tenen més possibilitats d'escapar-se, és a dir, com que hi ha un frenesí intern que no poden parar, la gata té una necessitat de sortir a fora, d'acord? El gat també té una necessitat de sortir a fora a buscar i a procrear les seves espècies i fer una descendència, diguem, és a dir, és una cosa més, una miqueta més imposada per l'altura. Sí que sempre hi ha variabilitats individuals, hi ha famílies que el propietari em diu és que no anem mai alta, dic, quina sort que has tingut, d'acord?
No, perquè...
Normalment el que qui té un gel d'aquests estridents, ja et dic jo que bé.
Jordi, perquè, per exemple, si tenim una gata a casa i comença a bramar i surt a la terrassa i crida i tal, ens podem trobar que comenci a aparèixer allà un acord de gats.
Correcte. A vegades apareixen, és a dir, sí. Diuen, de cop i volta de tenir un gat, en tens 4 o 5 sí, que va al voltant. Igual que una gossa. Quan normalment va amb gel, a vegades la gent diu com seré que va amb gel? A vegades no ho seràs tu, ho sabran els altres, és a dir, sortiràs a passejar i tindràs un cortejo real a darrere que potser són 3 o 4 gossos dels veïns que van o que estan més a cridaners o que senten més la femella del veí del costat, amb la qual cosa això fa que s'intensifiqui aquest ímpetu, d'acord? Vull dir que, per tant, aquí sí que hi hauria moltes variabilitats, i ara parlem de les curioses, d'acord? Que són més amb el regne animal més salvatge o que no tenim tant a to, d'acord?
Jordi, a capornis, ocells, són més fidels en aquest cas?
T'he ficat el cas d'un primat, que aquell que cantava el gibbon, que és un monògam de per vida, d'acord? Diem la monogàmia, diem aquella parella que és d'ara fins a la seva mort i no canvia de parella, pot ser en aus, pot ser en primats i pot ser en diferents espècies, amb la qual cosa no és una cosa exclusiva de les aus, d'acord? Sí que hi ha a vegades les aus, els agapornis, que són les parelles fidels per excel·lència, diguem-ho així, d'acord? Que tenen aquella parella i normalment es collen aquella parella i és de per vida, d'acord? També són uns monògams de per vida. Però no és una cosa que sigui exclusivament de les aus, d'acord? Hi ha primats que ho fan, per exemple, els llops o així normalment també tenen una parella més o menys de per vida, són menys promiscus, diguem-ho així.
Dels gossos, no? Això és curiós,
gossos,
perquè
sí,
s'assemblen i...
Tot i ser cànids tots, exacte, diguem, aquí hi ha una diferència, d'acord? Per tant, no és una cosa exclusiva d'una espècie animal, diguem, sinó que hi ha diferents espècies que, segons la seva biologia, el seu comportament a l'exterior així, tindran més una parella de per vida o no.
La qual cosa també hem de tenir en compte un altre aspecte, i és que en el cas d'aquests monògams, quan un dels dos mor,
Hi ha un perill de que l'altre es mori.
De que l'altre vagi darrere,
correcte,
no?
Sí, perquè com que és aquella parella de per vida, a vegades no és allò que es mor i
es troben a faltar,
buscar, sinó que es moren de pena, mai millor.
I
a vegades la biologia en aquest sentit diu, si no tinc la meva parella de per vida, no en triaré cap altra, per tant, no faig res jo aquí sol, d'acord? Per tant, també és allò que biològicament et modifica de manera perquè potser també que s'acabi la teva funció en la natura, d'acord?
Quan això passa i tens, per exemple, dos periquitos, jo recordo a casa que teníem el perico i la perica, es va morir la perica i el perico va durar 3 dies.
A vegades són animals que que tenen molt de vincle emocional entre ells.
El perico i la perica, el nom us va costar molt de posar-lo.
Sí.
No tenien condom, suposo, no?
No, però el perico i la perica.
No, però sí que segur que hi ha gent que té ocells, oients, que els hi ha passat això, eh?
Sí, no, i que no, però ja et dic, no és exclusiu
de
les aus o dels primats, d'acord? I després, ostres, que encara hem allargat molt amb això, us explicaré l'últim, una miqueta més escatològic, també, diríem, ens aniríem de l'hipopòtam, que era aquell de les femtes, aniríem a la girafa, diguem.
Ai,
que,
aviam.
La girafa... O sigui, té un ritual, té un ritual previ a l'escatologia, diguem-ho així, d'acord? Seria que el mascle s'acosta a la femella i li fa uns cops darrere de la nuca de la femella, d'acord? I després aquella femella es reactiva, d'acord? I el que fa és urinar-se, d'acord?
Fins aquí tot normal. Està amb els ulls així.
Fins aquí tot normal, no? Urinar-se.
Sí.
Aquí ve el problema que el mascle, esclar, diu, ha de veure, diguem, li ha ficat els copets, ella té aquell reflexe d'urinar-se, a partir d'aquí el que hem de fer és tastar aquesta orina, d'acord? Fer un xupito d'aquesta orina. I després, a partir d'aquí, el mascle triarà
La femècia està bo o no està bo?
I dinar, en Joel ha marxat del mapa, està sota la taula amagat ja. Ara ja l'hipopòtam ja et sembla poc, eh? Sí, sí, això ja et sembla
ara poc l'hipopòtam. Ara m'has fet pensar que, clar, no sé què li deu dir una girafa a l'altra, no? Però li pot dir... Em fas pixar.
De riure, eh? Doncs en aquest sentit...
Depèn del gust, de l'orina, que el mascle sí, i la aquí, femella acaba triant.
Això sembla molt dir, no sé, què té a veure això, no. En aquesta orina, el que hi ha també és una sèrie de feromones, d'acord?
Clar.
La qual cosa vol dir que...
El fet de tastar-la, el que fa és impregnar amb els feromones, detectar aquestes feromones, per veure que aquella femella sigui molt més receptiva i, per tant, la pugui triar.
I hi ha la possibilitat que no li agradi, no?
I hi ha la possibilitat que no li agradi,
correcte. Per tant, es passa el dia tastant.
Sí, sí, igual que l'hipopòtam, si passes per allà i t'esquitxa i tu no et va la cosa, dius, què fa aquest, no? I això és igual.
En fi, alguna cosa més, Jordi?
Sí, només dic que amb això no vull donar idees. Val més que dissabte regaleu roses, sí, just regaleu llibres,
exacte.
I fins aquí quedem tots, eh? Fiqueu-vos el perfum, eh? No entrem més detalls. Me'n queden uns quants més, però... Veient...
Ah, no, home, digue'ls, va,
no. Jo me'ls guardo a la butxaca, a l'as a la màniga. Així es creem expectativa.
Escolta, Jordi, els rèptils també són monògams o cadascú va pel seu cantó?
Sí, no, ja, alguns poden ser monògams, però no. Normalment els rèptils no tenen tanta aquesta variabilitat, aquesta conducta sexual tan viva, diguem-ho així.
Ah,
no? No, són uns animals una miqueta més freds, d'acord? Pensa que a l'hivern així, tot això decau, ells, el dependre molt de la temperatura ambiental, l'època de reproducció va més per l'estiu, diguem-ho així, no? Que els reactiva més i d'aquesta manera poden intentar buscar més parelles i vincular-se més, d'acord? Però no tenen... Ells van més també per instints, com dèiem, per feromones, per detectar certes substàncies que fan que es puguin trobar i a partir d'aquí puguin procrear, d'acord? Però no són tan romàntics, diguem-ho així.
Molt bé, Jordi Joanola, de la Clínica Veterinària Olot. Moltíssimes gràcies per aquesta secció especial amb motiu de Sant Jordi. Hi ha imatges que no ens les traurem
del cap.
Segurament durant una bona estona.
I això que no heu vist ni els vídeos ni les fotos. Que això m'ho guardo per mi. Jo ara no te'ls ensenyaré tu, ja te'ls ensenyaré en privat.
No, però escolta, jo la de l'hipopòtam trobo que és la més hardcore.
T'ha agradat, eh? Home, la de la girafa tampoc queda curta, eh?
La girafa també va redent, eh?
Però ningú se'n recorda... Mai més ben dit.
I ningú se'n recorda del pobrec cavallet de mar que està 8 hores allà ballant.
Sí, pobret, aquell acaba també amb agulletes, eh?
Però aquest és el músic de jazz, no? Està allà amb les dues trompetes.
Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Adéu.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris: matins de 10 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona 12.